Carta Dominical de Monsenyor Joan Josep Omella i Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard. Fa uns anys va tenir lloc a Roma el sínode dels bisbes d'Àsia i recordo que va causar una forta impressió l'avertiment que va fer un dels participants. Deia: resulta trist i preocupant que els asiàtics vagin a centres cristians quan necessiten especialistes o tècnics en el camp de l'educació o de la salut, però es dirigeixen a centres hinduistes o budistes quan busquen experiència espiritual o satisfacció de les qüestions espirituals de l'home. Fins de la citació. No es podria dir alguna cosa semblant d'Europa i en concret de la nostra terra? L'ésser humà, sigui del continent que sigui, desitja cobrir les seves necessitats bàsiques com són la fam, la set, però desitja també penetrar els secrets de la vida i trobar la llum que l'ajudi a respondre a les preguntes bàsiques com: qui sóc jo, d'on vinc, on vaig. Desitja trobar la felicitat i la pau. L'ésser humà, per ser-ho veritablement, necessita cobrir les seves necessitats espirituals, trobar el sentit de la vida, i això no ho dona ni el cinema, ni els famosos, ni els poderosos, ni les sectes. La resposta només és Jesucrist, Jesús de Nazaret, l'Eterne de Déu Pare, que amb la seva paraula, en l'Esperit Sant, respon plenament a aquests desitjos profuns del cor de l'home. Així ho expressava Sant Agustí, deia: com és, Senyor, que jo et busco? Perquè al cercar-te, Déu meu, cerco la vida feliç. Fes que et cerqui, perquè així visqui la meva ànima, perquè el meu cos viu de la meva ànima i la meva ànima viu en tu. Fin de la citació. I Sant Tomàs afegirà: només Déu omple. Tant la família com la parròquia i la comunitat diocesana ha d'estar disposada a ajudar cada persona a trobar Crist, camí, veritat i vida. Només en ell descansa el cor humà. No cremava el nostre cor dins nostre quan ens parlava en el camí i ens explicava les escriptures, deien els deixebles de Maús? Pares de família, catequistes, membres dels consells parroquials, pastorals, capellans, professors, siguem tots audaços per donar resposta a la necessitat del cor humà. Deia el pare Yves Congar, dominic francès i gran teòleg del segle XX: jo dec a la litúrgia la meitat de la teologia que conec. Tant de bo que cada persona adulta o jove que s'apropi a les celebracions litúrgiques, als sagraments, a l'oració comunitària, descobreixi que Déu salva i allibera, que Déu omple de pau el cor del qui acull la seva presència salvadora. Tant de bo que tots puguem experimentar que Déu ens deslliura de la necessitat desmesurada dels béns materials, que la comunitat cristiana s'interessi pel desenvolupament integral de l'ésser humà des del servei de la caritat, però que experimentem també com n'és de bonic ser fill de Déu. Tasteu i veureu què n'és de bo el Senyor. Feliç l'home que s'acull a ell. Que al llarg d'aquest curs pastoral que acabem d'iniciar, a través de l'oració, de les celebracions litúrgiques, de la relació fraterna, de l'acollida cordial i compromesa amb el germà, aprofundim en el ministeri de l'amor misericordiós de Déu. Que Déu us beneixi a tots. Bon dia.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Des de Ràdio Estel, volem agrair als monjos, mestres de pregària, que ens permetin emetre diàriament l'ofici diví per ràdio. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Jueus, cristians i musulmans mereixen viure en pau a Terra Santa. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana entrevistem Vera Babun, catòlica i primera alcaldessa de Betlem. Babun es reconeix com una fervent creient en la pau i subratlla que les religions han de construir, no destruir, i això és el que esperem que facin.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Gemma Pallissa Prades. L'escriptora ve a presentar-nos el seu primer llibre d'autoria única, Glopades de riu. Gemma Pallissa Prades avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Com cada diumenge portem una convidat, no? I avui tenim l'honor i la gràcia de comptar amb la Gemma Pallissa Prades, que ha escrit un llibre que és una monada, que és Les Glopades de riu, un homenatge a les Terres de l'Ebre. I com cada diumenge, també procedirem a fer-li la nostra bateria de preguntes. Bon dia, Gemma, com estàs?
Molt bon dia, bé, gràcies.
Bueno, doncs vinga, comencem. Les criatures del poble, antigament, cada vent era una novetat, no?
Sí, ho era. I aquí penso que en aquest llibre es veu molt el pas del temps, perquè hi van apareixent les festivitats, les tradicions pròpies d'un poble menut.
Escorcollar els horts, la canalla d'avui en dia no sap el que és, oi?
Diria que no, però no només escorcollar els horts, sinó ho fan els infants, sinó que a més els adults també ho fan avui dia, fins i tot als pobles menuts.
Criatura de poca despesa, s'havia de conformar només en pujar un cop als cavallitos, no? També, pobret.
Sí, què hi farem?
Embriagar-se de felicitat, que difícil és, oi, això?
Jo no diria que sigui difícil, i penso que en aquests contes, que molta gent ha dit que en alguns casos pot seren molt durs o punyents, penso que hi ha molts moments de plenitud i de felicitat que pots trobar.
Tens parc al teu poble, devia ser un poble una mica gran, no?
No arriba a 1.000 habitants, diria que ara en són 800 i escaig.
La teva protagonista és una criatura molt, que es conforma molt poc, se'n va nedar, en té prou, no? Vull dir, és una criatura senzilla, no?
Jo diria que és una criatura amb molt de món interior. I es pot interpretar que són diversos personatges o una sola persona. Això ja depèn del lector.
No, ja m'hi he fixat, ja. El riu és font de vida?
Sí, és font de vida i a més també té un simbolisme de purificació, de purgació fins i tot, de perdó al conte L'Ofrena, i també arriba a arrebatar la vida d'alguns dels personatges que apareixen al recull.
Parles de l'Ebre i et delates amb la Mare Déu de la Cinta. O sigui, que ets de Tortosa o de Xerta, tu?
La Mare de Déu de la Cinta és la patrona de Tortosa i jo vaig néixer allà perquè no hi havia hospital al meu poble, però sóc de Tivenys, de l'altra banda de la sud, davant de Xerta.
Poses també una gota molt d'actualitat. És trist que una mare discuteixi amb la mestra de mala manera sobre les notes de la seva filla, no? El comportament d'ella.
Sí, sobretot en un moment en què el conte es parla de que les dues persones busquen, vetllen per l'interès de la filla, però cadascuna té una visió molt particular del que això significa.
Costa veure una criatura passant gana a Occident.
Sí.
Veig que tu ho remarques. Et molesta quan la campana toca les hores? Perquè últimament s'ha posat de moda queixar-se d'això.
Ho he sentit i a mi m'agrada moltíssim. De fet, quan me vaig traslladar de viure de Tivenys a Sant Cugat del Vallès, el que m'agradava més i m'abocava a l'estada del poble era el monestir de Sant Cugat, que tocava les hores.
El riu és enganyós?
Sí, enganya moltíssim. Enganya, no saps ben bé on posar el peu, no saps fins on endinsar-te, et pot enganyar molt.
Quina malaltia té la Marta, que dius que no es pot gratar?
Ah, té la varicela.
Ah, vale.
Sí.
Els jocs sempre són els mateixos, eh? Juguen a cercar un tresor. Tots hem jugat a cercar tresors. Veig que no canvia, això.
Això m'ho ha dit molta gent. M'ha dit molta gent que s'ha sentit identificat en aquesta anècdota i fins i tot hi ha persones que han viscut una història molt, molt propera al relat que apareix aquí i que, en canvi, jo no l'he viscuda. Ha estat tota una fantasia.
Qui es menja els cucs i les bestioles crues?
Això són rumors que acaben trobant la resta de xiquets del poble, però no tenen cap veritat.
Ah. Has tret informació dels teus grans? Has parlat amb l'àvia, amb la mare, amb la tieta, amb gent gran del poble?
No hi he parlat gaire, però tinc una relació molt propera en les meues iaies i els meus iaios, i apareixen molt. Això és un altre comentari que m'han fet, que la figura de la iaia, la gran matriarca de la família, és present a la major part dels relats.
Parles del collaret de la iaia, que és el que més gràcia m'ha fet.
Sí, apareix com un... apareix simbolitzant un valor familiar, la tradició. I la capacitat del protagonista d'arribar a arriscar tot això, tot aquest llegat, simplement per ser popular entre els amics.
La teva protagonista agafa moments de total misticisme. La mateixa que feia les preguntes aquelles, aquells nens que es quedaven com ha estat, que els hi parlaves i no sabia, i estaven en un altre món. Isolació. És realment així, això?
He procurat que els protagonistes tinguessin això molt de món interior, que es tractés amb molta sensibilitat i d'anar una mica més enllà, que no fos simplement un poble real, sinó que, a més, fos una mica mitificat.
No, des del meu te'n surts bastant bé, eh?
Gràcies.
Jo hi veig una poetesa dintre teu. És així, això?
Penso que podria acostar-se molt a la prosa poètica, però, en canvi, els referents que jo tinc són més aviat narratius. Soc molt prosaica.
T'agrada ballar?
No. Gens, com a la protagonista d'un dels contes.
Ah, però jo he pensat, dic, li deu agradar molt perquè com que treu una senyora que li encanta... Treus el llenguatge del Delta o del Maestrat? Perquè la paraula xicotet...
Sí, nosaltres diem xucotet. Totes les paraules són del meu poble. Més que buscar un dialecte tortosí més general, he buscat les paraules que el meu poble poguessin reconèixer com a pròpies.
Poses notes de tristor.
Sí, hi ha una atmosfera que pot ser una mica melangiosa, una mica trista, i volia desmitificar també la infància, que no fos simplement aquella típica època daurada que s'ha perdut, sinó que fos una mica més, perquè no parlem de xiquets i prou, sinó que parlem de persones al capdavall.
A qui no han expulsat del paradís?
Una pregunta difícil, no ho sé.
Perquè em sembla que tothom ha estat expulsat del paradís, no?
Sí.
Pensava que els cocs eren de Tàrrega, però veig que en el teu poble també se'n fan, no?
Sí, i és un dels plats que fa ma iaia, per exemple, per a tots los nets, per a... sí.
I després, amb una de les teves protagonistes, li poses Aina. Aina és més mallorquí que del Delta.
Sí. Ara no sé per què ho vaig fer.
Ah, bueno, devia agradar més, no?
Sí.
Els teus personatges... juguen a aguantar la respiració sota l'aigua, tu. Una mica agosarat, no?
Això ho feien molt quan nosaltres érem menuts. També està basat en episodis de la meva infància, sobretot pel que fa a la quotidianitat, a aquestes menes d'escenes que et poden rememorar alguna cosa.
El mòbil veig que tampoc falta.
Sí, procurava que a més fos modern i això que ha dit vostè abans, de tractar temes que també fossin d'actualitat, que no fos simplement alguna cosa que quedés en el record de la gent més gran.
Fer-se gran quan la infantesa i l'adolescència han sigut bonics, boniques, costa entendre-ho, no?
Penso que cal gaudir de cada etapa de la vida, que totes les etapes hi ha coses precioses que hem de saber veure i que hem de saber després explotar.
Realment, al final, es fa gran?
Clar, és un recull de contes cíclic en què es comença en la infantesa i s'acaba en la bellesa, precisament. Però fins i tot als relats de bellesa hi apareixen personatges infantils.
Es repeteix el misticisme amb la Txell, no?
Sí, i un altre cop tornem a tenir el riu, tornem a tenir l'aigua i tot el simbolisme que això significa.
Estava bruta la Nina quan la deixaven les del curs anterior. devia estar feta una porqueria, no?, quan les agafaven les nenes que venien després, que això veig que t'hi fixes molt, quan les joguines que deixa un perquè les reculli l'altre.
Sí, jo volia fer èmfasi en això de la brutícia, del fet també que he dit abans del xiquet que menja insectes, tot això com a rumors que se susciten en un poble, la manera de marginar una de les persones que apareixen sense cap motiu aparent.
El ball té un gran protagonisme a la teva novel·la. Encara que a tu no t'agradi ballar, tu li treus el treus, eh?
Sí, apareix relacionat en això de les festivitats que passen al poble, el moment en què totes les persones del poble es reuneixen per fer alguna cosa junts.
Devia ser una cosa grandiosa i un gran aconteixement quan vau comprar les campanes noves, no?
Sí que ho va ser, i van estar exposades durant molt de temps. Això sí que està basat en fets reals, històrics, de fa pocs anys.
I ara, poder, no sé si és rebuscada la pregunta, però jo hi veig molt en el fondo, una certa violència en la teva obra. Poder m'equivoco.
Sí, hi ha molta violència, i és una altra vegada una violència interior. És la violència de les emocions, dels sentiments i de com som capaços de gestionar-los d'una manera o d'una altra.
Una mica ingènua, una noia que pensa que amb el pensament pogués quedar embarassada, no?
Sí, però no sé si l'educació sexual en certs moments no podia fer que passessin aquests malentesos.
Ja. Malsana la memòria de la teva protagonista, també, no?
Sí.
Poses hasta un incendi forestal, en deus haver viscut algun, no? Per allà baix.
Sí, n'hi ha hagut. I també, a més, les prohibicions de cremar rama, per exemple, són coses que es tenen molt presents quan és un ambient rural i de pagès.
Bé que la teva àvia, les violetes, almenys li agradaven amb ella, no?
A mon iaio li agradaven especialment les violetes.
Però per què? Per l'olor que feien o per la forma que tenien?
N'anàvem a collir i, com he dit abans, jo parteixo de records que són part de fets quotidians que jo tenia a la meva vida i després, a partir d'aquí, em faig ficció amb la història, el típic, la història que té un nus que després es pugui explotar com a conflicte.
Els esmolets venen amb moto, ara. Abans anaven amb aquell carro amb una roda grossa. Però tu encara ho has vist, lo del carro amb la roda grossa?
Jo diria que sí. Ara tinc una memòria, un record molt vague de tot això, però diria que sí.
És que ets molt jove, tu.
30 anys.
Mare de Déu. Bueno, és fantàstic, eh? M'encanta la teva obra.
Gràcies.
Espera't, no m'ha acabat encara, eh? Fer-se el trobadís és una pràctica que ja ve de molt lluny, no?
Sí, i tant.
Hi ha escrits mesopotàmics sobre els trobadissos, eh? No és broma,
sí.
Eh? Veig que els teus personatges se'l fan molt, no?
Sí.
Quina mania té la gent de mal parlar dels altres? Això és internacional o és català només? O és de per aquí o és només espanyol? O es parla tot arreu malament dels altres?
Jo no sé si forma part de la naturalesa humana, però això és un dels temes que més exploto, la diferència, el fet de que algú es quedi aïllat en un moment determinat del relat i aquesta persona no sàpiga per què s'ha quedat a l'altra banda de la línia.
Reus sempre ha sigut un destí comercial. Els teus personatges hi compren els vestits. Jo també m'hi he comprat trajes, tu.
Jo també, m'hi vaig comprar el vestit de la comunió allà a Reus.
Sí, pues, pujar de xerta a Reus, déu-n'hi-do, no?
Un bon camí, però hi anàvem sovint, sí, a comprar.
Després hi ha una cosa, una nota que és molt bonica. Bueno, a mi m'ho ha semblat, almenys. El Garrofer no pot faltar mai a Tarragona, eh? Veig que tu li fas un cert homenatge.
El Garrofer, l'Olivera també hi apareix.
L'Olivera no m'hi fixa tant, però amb el Garrofer sí. Que
sí.
Bueno, són arbres típics de Tarragona.
Sí, sí, mon iaio, per exemple, té garrofers.
Té garrofers. Sí. Bueno, doncs pues fins aquí no podem parlar més perquè és un llibre que té només
90
i poques planes. Oi, i a la plana 93 m'hagués agradat que aquest llibre fos més llarg perquè és una monada, és preciós. Eh?
Me n'alegro.
És una novel·la molt tendra, dirigida als adolescents, però que la pot llegir tothom. És fantàstica, llegiu-la. Glopades de riu, de Gemma Pellissà Prades.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.
Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis. Cada diumenge a Ràdio Estel fem església.
A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, fent església.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Coses que es diuen, però que no es fan. Deixar de fumar. Matar un home o tenir un fill són les que defineixen un destí. Thank you.
Ràdio Estel.
By the way that you act, you think love's a race. You're a tiger at track, a bear at the chase. This I'm not buying in no shape or way. No man's gonna get me. It's the same swinging tune that you always blow. Let's get under the moon and on with the show. But the lady's not ready to star in your play. No man's gonna get me. Well, not right away. It's not that you lack great charm and appeal. It's just you're a wee bit too anxious to deal. And though you may ask me again and again, I seldom say yes. I never say when. So be warm and be sweet. Don't keep me on ice. Take it slow, make it neat. Don't toss me like dice. Please me and tease me with gems night and day. No man's gonna get me. Well, not right away. Say when, so be warm and be sweet. Don't keep me on ice. Take it slow, make it neat.